Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Com estan? Novament amb vostès per a comentar la litúrgia dominical. Avui ho farem de la del diumenge segon de Pasqua i des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, on estem ja compartint taula radiofònica amb els tres contertulians amb els que comentarem les lectures de la missa. Són Assumpta Dodes, mossèn Jaume Mayoral i mossèn Toni Boqueras. Assumpta Dodes és mestra i catequista a la parròquia del Carme de Manresa i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
Molt bé, Déu us guard.
Déu us guard. També ens acompanya, com deia, mossèn Jaume Mayoral, que és rector de la parròquia de Pons, a la Noguera, delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Què tal?
Joiós de Pasqua, molt content d'estar aquí.
Sí, molt content, I també ens acompanya mossèn Toni Boquera, rector de les parròquies de la Seu i del Carme de Manresa. Què tal, mossèn Toni?
Molt bé.
Bé? Sí?
Déu vos guarda a tots.
Preparats aquí per comentar la litúrgia. Recordem, doncs, als oients, una vegada més, que la direcció del programa va a càrrec del Melcior Querol, la producció de l'Àlex Alsina, que també assumeix avui la conducció tècnica. Maria Marín, com sempre, els parla encantada de fer-ho una setmana més, presentant la taula de l'Evangeli. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge segon de Pasqua és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol 5.
Els apòstols obraven molts miracles i prodigis entre el poble. Tots es reunien unànimement en el pòrtic de Salomó. Ningú dels altres no gosava anar amb ells, encara que el poble en feien grans elogis. Cada vegada se'ls afegien més homes i dones que es convertien a la fe en el Senyor. Fins pels carrers la gent treia els malalts i els deixava allà, amb les lliteres, perquè, quan Pere arribava, almenys la seva ombra en toqués algun. També acudia molta gent de les poblacions veïnes de Jerusalem, portant malalts i persones molestades per esperits malignes. I tots recobraven la salut.
Un passatge del llibre dels Fets dels Apòstols que resumeix el que era la vida de la primera comunitat cristiana. Prodigis per part dels apòstols, especialment de Pere, reunions dels creients i creixement missioner de la comunitat. A partir d'ara tenen vostès la paraula. Qui vol començar?
Jo mateixa.
Vinga.
Aquí una de les coses que jo hi he vist importantíssimes és que la salut, perquè, bueno, més d'una, oi? Però una que ressalto és la de la salut. Per allà on passen els cristians, amb la presència del ressuscitat, guareixen, són atractius, i ho lligava amb la pregària de Sant Francesc d'Assís, on hi hagi odi i posi jo amor. És a dir, que per allà on passa un cristià o una comunitat cristiana, hi ha d'haver-hi vida, salvació, salut. Vaja, això com a destacar. Després, això, la paraula unànimament, es trobaven unànimament, eren un sol cor i una sola ànima. És preciós, això, aquest testimoni.
Es veu la força del ressuscitat en aquesta comunitat. Ara que estem celebrant la Pasqua, doncs es veu moltíssim, no? Com la comunitat cristiana vibra plena de vida, com deies, de salut, també de fe, cada dia es convertien a la fe en el Senyor, més homes i més dones, i que tots recobraven aquesta salut, no? És realment també el que ens dirà el Salm responsorial, perdura eternament el seu amor, no? És a dir, l'amor de Déu manifestat enmig d'aquesta comunitat que viu la Pasqua.
I en un lloc concret, que jo em sembla que també li dona un lloc bonic, no? El pòrtic de Salomó. Avui en dia, en aquest any de la fe, que també tenim l'atri dels gentils. En el fons, el pòrtic de Salomó podria ser aquest atri dels gentils, que hi ha molta gent que mira, passa i admira la feina que fan els apòstols sense mullar-se més. Però no estan... Tenen aquell cuquet de dir, a veure, què fan ells, no? Perquè, a més, de curar, no només curen, no has dit molt bé abans, assumpte la salut, diguem-ne, de caràcter físic o humà, sinó la salut espiritual, no? Aquí hi ha l'esperit maligne, no? I em sembla que l'actual papa francès ens ho ha dit, no? Hem de lluitar contra la presència del mal. I el mal té formes ben concretes, no? De gelosia, d'egoisme, de vanitat, de poca humilitat, de no saber mullar-nos per als altres. Aquest també és una mica el maligne del nostre món que hem de lluitar. I ho fem en el pòrtic de Salomó. I em sembla que també és aquest regal de l'atri dels gentils. Nosaltres hem de ser ponts d'establir diàleg. I els que vulguin, que els segueixin. I els que no, que almenys s'ho plantegin. I em sembla que també és molt bonic, repeteixo, en aquest marc que estem vivint, no? D'aquest any tan donat a l'evangelització i sobretot d'ensenyar també els no creients, no? Perquè es puguin deixar tocar, si més no, per l'ombra, que fixeu-vos també més endavant, no? L'ombra, perquè els toqués només l'ombra, amb l'ombra ja en teníem prou. Això també és molt,
sí,
molt colpidor.
Això vol dir que el gran atractiu que tenia i la gran força que hi havia entre ells, la presència del ressuscitat. Jesús això ho va fer en vida històrica de curar els malalts. I aquest poder de Jesús passa als apòstols, que eren homes normals i corrents, però tenien aquest poder del ressuscitat que traspassava, que era atractiu per tothom. No deixava indiferent ningú. També ho associava amb el fet de la Mare Déu de Lourdes, quan hi he estat algunes vegades i veus tants malalts i que ells se n'entornen amb la seva malaltia a casa seva, física, però tothom se'n vagi confortat amb la fe, se'n van enfortits, no?, en l'amor, en la pau, en la serenor. Aquesta és la salut. Pots anar coix, però pots tenir una salut de ferro, espiritualment parlant. I aquesta és la cosa, no? La salut de l'amor.
També l'autenticitat, diu que el poble en feia grans elogis. Nosaltres no ens hem de moure mai, els cristians, perquè ens elogiïn.
No.
Però també hem d'estar molt atents al que diu la gent de nosaltres, dels cristians, de la comunitat cristiana, de l'Església. I, per tant, a vegades, si no hi ha grans elogis, sinó poder tot el contrari, potser és que hem de revisar també la nostra manera de viure i de fer i de ser cristians enmig del món.
Però fixa't que és un elogi que no defuig la por, perquè amb tot sí que els elogiaven. Alguns s'hi afegien, però la majoria no gosaven, perquè estem en els primers moments de l'Església, potser com ara, una Església que és una mica perseguida. Penseu que arreu del món l'Església amb més persecució és l'Església cristiana, i per tant, doncs vol dir, sí que ens elogien, fem tasca social, nosaltres no som una ONG, ho ha dit també fa poc el papa francès, no? No som una ONG. Nosaltres volem parlar del mestre, volem, com els primers deixebles, donar aquest testimoni de la salut i, per tant, de la curació de cos i d'esperit, però, evidentment, ens trobarem que, encara que ens elogien, molts no ens seguiran, perquè ser de l'Església vol dir una coherència que no és fàcil en els temps que vivim. Jo també em sembla que això també he de dir, bueno, la Pasqua és perquè ens hi hem d'animar, però tot és, eh? I, per tant, doncs, seguir a Jesús, calgui el que calgui, no?
I demana aquesta implicació total de tota la persona, Vull dir, no es pot seguir Jesús una mica, sinó tot, totalment, no? I, per tant, també n'hi ha que s'ho miren una mica de lluny, no?
I a vegades que hi ha crítiques que ens les mereixem ben merescudes, vull dir que també les hem de saber escoltar, saber-nos sentir interpel·lats, perquè això ens ajuda a convertir-nos, a ser humils i reconèixer que a vegades no fem tan bé les coses, que no som prou la sal que hem de ser i la llum del món. Vull dir que tot, o sigui, tot es tracta de tenir aquesta obertura de cor, no?, de ser humils, però al mateix temps joiosos, esperançats, i saber que sense Jesús no podem res, que nosaltres servents inútils, no?, però que si ens ho creiem i el deixem fer, ell és el que fa les meravelles i ens sortim beneficiats tots.
Diu el Salm 117, que és el d'aquesta setmana, que és el segon diumenge de Pasqua, que ja hem comentat una mica mossèn Toni, ha dit lo de la resposta. En el teu Senyor, que n'és de bo, perdura eternament el seu amor. I el Salm acaba dient, el Senyor és Déu, que ell ens il·lumini. Confiem en aquesta il·luminació que Déu ens dona. Ens fa contínuament.
I tant, totalment.
Bé, suggereixo que passem a escoltar ja la segona lectura, que és de l'Apocalipsi de Sant Joan i del capítol primer.
Jo, Joan, germà vostre, que junt amb vosaltres comparteixo en Jesús les penes, la paciència i la reialesa, vaig ser deportat a l'illa de Patmos per haver predicat la paraula de Déu, i haver donat testimoni de Jesús. El dia del Senyor, l'Esperit s'apoderà de mi i vaig sentir darrere meu un gran crit, com un toc de corn que deia: escriu en uns fulls això que veus i envia-ho a les 7 comunitats. Vaig girar-me per veure de qui venia la veu que em parlava i vaig veure 7 lampadaris d'or i enmig dels lampadaris algú que semblava un fill d'home, vestit amb una túnica llarga fins als peus i cenyit a l'alçada del pit amb un cenyidor d'or. En veure'l vaig caure com mort als seus peus. Ell posà sobre meu la mà dreta i em digué: no tinguis por, jo sóc el primer i el darrer, sóc el qui viu. Jo que era mort, ara visc per sempre més, i tinc les claus de la mort i del seu reialme. Escriu, doncs, tot el que vegis, la situació present i la que vindrà després.
L'esdeveniment pasqual, com sabem, amara tot el llibre de l'Apocalipsi. El triomf de l'anyell i de la seva esposa, l'Església, recorre tot el llibre. I Apocalipsi vol dir revelació en grec. És el llibre de l'Església en lluita i en camí, coneixedora de les dificultats, però plena d'esperança. Ho veiem nosaltres avui dia també així? Ho creiem, ho esperem, ho desitgem? Com ho vivim? Tertulians, a partir d'ara, tenen vostès la paraula.
Molt bé,
doncs
sí.
Veig que queden callats i dic no.
No, ho vivim, evidentment, amb en aquesta Pasqua de sempre, de cada dia, però a mi també m'agrada molt aquest avui, no?, que és el dia del Senyor. El dia del Senyor l'Esperit s'apoderarà de mi, diu Joan en l'Apocalipsi, no? És el diumenge, és el dia de la resurrecció, és el dia en què ets conscient d'aquesta vida plena en el Senyor mort i ressuscitat, no? És a dir, en la Pasqua de Jesús. I com realment és també, parla d'un que parla, aquest vivent que parla, que s'adreça a tu. Avui el Senyor també ens adreça la seva paraula, com cada diumenge, i cal que estiguem molt atents, no?, que desitgem fer vida aquesta paraula, no? I tot això en aquesta vida de la comunitat cristiana, que és, ja Joan també ho diu, no?, jo que sóc germà vostre comparteixo en Jesús les penes, la paciència, la reialesa. És a dir, no desconnectats, sinó també vivim aquesta fe com a poble de Déu, com a comunitat cristiana, com a comunitat salvada per Jesús ressuscitat.
Clar, d'entrada, quan veus el llibre de l'Apocalipsi, no és que t'espanti, però dius: ai, a veure, perquè té tant simbolisme, que a veure què ens pot dir. I diu molt, perquè això que diu aquí en aquesta lectura, que li parla a Joan una veu, la del ressuscitat, i li demana una missió concreta i li diu: no tinguis por, també ens ho diu a cadascun de nosaltres, que tenim una missió personal intransferible. Cada cristià estem cridats a estimar. I, per tant, si jo deixo d'estimar, doncs no sóc testimoni. Vull dir que el que jo hagi de fer no ho pot fer el meu germà. Ho hem de fer-ho junts, oi? Però vull dir que així és com Sant Joan té aquesta revelació i aquesta missió, doncs jo també en tinc, cadascun, no?, perquè tenim l'Esperit Sant, però cadascú tenim la missió d'estimar i no la podem defugir, si no, no ho farà una altra persona per mi. Vull dir, cadascú som diferents. Per tant, aquesta lectura també va a mi.
Fixem-nos, jo voldria comentar, potser una mica diferent, no? Malgrat és el darrer llibre de la Bíblia, si pregunteu a la gent jove, els que treballem en pastoral juvenil o també en centres educatius, és el llibre més conegut, l'Apocalipsi. Perquè al voltant d'aquest llibre s'han fet pel·lícules i videojocs d'aquests d'acció. És curiós. Al voltant de l'Apocalipsi, d'aquest darrer llibre de la Bíblia. Però jo voldria ara fer un exercici també que hauríem de saber-lo fer, i és, a mi sempre que llegeixo l'Apocalipsi hi veig el Beatus de Liébana. Aquest llibre, aquest fragments de l'Apocalipsi que tenim casualment, doncs, en el Museu Diocesà un exemplar i que ens permet veure il·lustrat com fa 1000 anys podien recordar i dibuixar totes aquestes escenes. La revelació és, inclús art, no? I l'Apocalipsi és més, no? I veure com aquelles petites comunitats buscaven la salvació a través de la revelació. Jo aquí m'hi veig una mica també, no sé si vosaltres, de dir, nosaltres també formem part d'aquest apocalipsi, no? En el que Jesús se'ns dona i a la vegada que ens dona aquesta situació de plenitud. Joan, jo em sembla que això ho sap molt bé, l'alfa i l'omega. I entre l'alfa i l'omega, que és Jesucrist, l'Església, nosaltres, els nostres temps. Jo em sembla que també és un exercici, el Beatus no cal dir que l'hem de recomanar la seva visita i veure perquè és esplèndid, i per altra banda també, bueno, doncs, si sabem que la gent jove per aquí entra, perquè els agrada la lectura de totes aquestes revelacions i aquestes coses, aquest llenguatge encriptat i amagat, doncs bé, doncs utilitzem-lo per dir que el que diu l'Apocalipsi és la plenitud de l'amor, que sempre hem anat dient.
I sobretot penso que en aquesta bellesa, en aquest art que dius, tan ben dit, no? Doncs que captis l'essencial, que és jo que era mort, ara vist per sempre. És la Pasqua, no? És la bona notícia de la Pasqua, perquè la mort ha estat vençuda, perquè Jesús és aquell que viu per sempre i nosaltres, units a ell, també vivim per sempre, estem cridats a aquesta vida per sempre, no? I per tant, aquesta és la bona notícia que els cristians i la comunitat cristiana ha d'anunciar amb aquest art, amb aquesta bellesa, com deies tu, amb el Beatus, no? I amb tantes i tantes realitats de l'Església.
També ho diu, no tenir por, ens ho diu, no tenir por.
Exacte.
És a dir, la primera, recordem, la primera lectura ens deia que aquella gent no gosava a formar part de la comunitat cristiana, aquí ens diu, no tingueu por, jo estic amb vosaltres, no? I em sembla que això ens ha d'ajudar, no?, en el dia a dia, a nosaltres i a la gent que tenim al costat, que hem d'acompanyar i evangelitzar, i al revés, ens han d'acompanyar i a vegades també evangelitzar.
No hem desfigurat una miqueta la vivència del cristianisme quan hem anat pel nostre compte, és a dir, a viure'l d'una manera individualista? En diem personal, però sovint individualista, no els hi sembla? Per tant, vol dir que prescindim de la comunitat cristiana. Aleshores, em fa pensar el que diu mossèn Jaume de tenir por, de que no hem de tenir por, recollint la lectura, el que diu aquesta lectura de l'Apocalipsi, però potser tenim por perquè ens manca la comunitat i anem a la nostra i sols ens venen les pors? O per què? Com ho veurien?
O perquè compromet. És que, és clar, depèn, oi? Hi ha diferents actituds. La por és una mala consellera, però què la motiva? Doncs no sé, si veus tu un grup de gent que s'ho passen bé, que tenen un atractiu i et fa por apropar-t'hi, doncs planteja-t'ho, no? O és que tens por a que si t'hi acostes això et compromet i has de viure com ells, no? I ets tan racional que calcules massa i no t'adhereixes per la vida, això podria ser un fre. L'altre pot ser la por del que diran, perquè les meves amistats, si veuen que vaig amb aquesta gent, oi? Clar, et compromet. No sé.
No, el sentit de comunitat també s'ha desfet una mica. Jo em sembla que estem en un món de la individualitat. Avui en dia els mitjans, que són molt bons, tecnològics, et permeten viure el món des de la teva individualitat de la cambra, no només a la gent jove, els infants i la gent gran, tu pots viure en el món sense estar en el món. I resulta que ser cristià no va per aquí. És a dir, has d'estar en el món estant en el món. I per tant, doncs, la comunitat és vital. Nosaltres que estem en parròquies petites, això és un regal de Déu. Per què? Perquè ens hi trobem. És a dir, això ens permet que la individualitat quedi una mica més aïllada, que ens puguem trobar no només al voltant de l'Eucaristia, sinó aquests dies al voltant de les tradicions. Jo em sembla que també parlàvem l'altre dia de les caramelles, d'aquestes petites coses que ens regala la Pasqua. Aprofitem-les, perquè ens permet fer comunitat. Jo em sembla que això també és un do que tenim els petits pobles, les petites parròquies, que ens permet que aquesta individualitat no hi sigui, perquè tu el pots anar a treure, perquè coincidirem amb un acte popular, tradicional, les festes del Roser, Setantse, com vingui Corpus. Si fixeu-vos, també em sembla que és interessant en aquest sentit.
Potser això passa més a la ciutat, no? De ser més individualista, tot i que està no a la baixa, tant de bo, sinó que la gent ja va veient que no és la solució a la convivència fer la teva vida i no tenir problemes. Uh-huh. Això no fa feliç. Uh-huh.
Bé, estem compartint aquesta tertúlia de la taula de l'Evangeli, comentant la litúrgia del diumenge segon de Pasqua amb l'Assumpta Dodas, mestra i catequista a la parròquia del Carme de Manresa i membre del Seminari del Poble de Déu. a mossèn Jaume Majoral, que és rector de la parròquia de Pons a la Noguera, delegat episcopal de Càritas d'Urgell, i a mossèn Toni Boqueras, rector de les parròquies de la Seu i del Carme de Manresa. Ara sí, continuem endavant escoltant les lectures, i ara ho fem de la darrera, l'Evangeli de Sant Joan i del capítol 20.
Al vespre d'aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué:
«Pau a vosaltres!»
Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir:
«Pau a vosaltres! Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres!»
Llavors, alenà damunt d'ells i els digué:
«Rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats. Però mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó.»
Quan vingué Jesús, Tomàs, el bessó, un dels 12, no era allà amb els altres. Ells li digueren:
«Hem vist el Senyor.»
Ell els contestà:
«Si no veig a les mans la marca dels claus, si no li fico el dit dins la ferida dels claus i la mà al costat, no m'ho creuré pas.»
8 dies més tard, els deixebles eren a casa altra vegada, i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús entrà, es posà al mig i els digué:
«Pau a vosaltres!»
Després digué a Tomàs:
«Porta el dit aquí i mira'm les mans. Porta la mà i posa-me-la dins del costat. No siguis tan incrèdul, siguis creient.»
Tomàs li respongué:
«Senyor meu i Déu meu.»
Jesús li diu:
«Perquè m'has vist, has cregut? Feliços els que creuran sense haver vist.»
Jesús va fer en presència dels deixebles molts altres miracles que no trobareu escrits en aquest llibre. Els que heu llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, havent cregut, tingueu vida en el seu nom.
2 aparicions del ressuscitat als apòstols, una sense Tomàs i l'altra amb ell present. Jesús els saluda donant-los pau, que els omple de joia. Els envia en missió i els dona l'Esperit Sant.
Allà que parlàvem de la incredulitat i de l'individualisme, és curiós perquè la resposta incrèdula de Tomàs és individualista. I, en canvi, fa l'experiència del ressuscitat en la comunitat. El diumenge següent, és a dir, avui, doncs, com el Jesús ressuscitat s'apareix una altra vegada i Tomàs en pot fer l'experiència, pot tocar el Senyor, pot realment experimentar allò que li van dir i que no va creure: «Hem vist el Senyor.» Aleshores, ell no hi era, però respon d'una manera individualista, no? Com comentàvem abans.
No se'n fia. No es creu la comunitat. I mira que devien ser una bona colla. I diu: «Doncs jo no m'ho crec.»
Sí.
Però vol dir que vostè, que n'hi ha també d'aquests, ara ja no n'hi ha d'aquests de Tomàs.
Sí.
Sí?
I a vegades nosaltres també ho podem ser. Sí. A vegades podem tenir dubtes de fe i no acabar-te de creure la paraula de Déu o la fe de l'Església. Són moments que, ben mirat, poden ser de creixement. Ara, si no...
Per tant, podem tornar a la importància de la comunitat, li sembla?
Sí, sí.
Vostè,
sí.
Jaume, què diria vostè?
Jo tornar a dir-vos que estem en un món de molts de Tomàs, perquè aquí, com que tot és un món científic, clar, això és el pa nostre cada dia. Amb els nens a la catequesi sempre és el mateix. I dir: «Home, si ho pogués tocar, si ho pogués veure al cel, si pogués tocar Jesús», clar, de dir, ens fa difícil. Per tant, doncs, jo dir-vos que, bueno, el nostre missatge en el món que ens toca viure no és tan fàcil. Però jo em sembla que és el que diem, amb aquest sentit de comunitat, és la manera millor per poder experimentar-ho i viure-ho.
Sí.
És el que dies abans, no? Mm. Si no hagués hagut la comunitat que et permetia acompanyar-te-ho i viure-ho. I ni amb això vol dir que és una mica el que estem vivint
la nostra
realitat.
La gent actualment potser, més que se'ls digui paraules, volen fets, volen experiència, volen testimoni, volen vida. Per qui hi entren? En canvi, per dir-los coses maques, queda molt la cosa intel·lectual o molt... molt de raonaments, de seguida t'ho qüestionen tot, perquè estan acostumats així, fins i tot els nens, a qüestionar-ho tot, si no ho entenc no m'ho crec, etc. Però, en canvi, per la vida no et qüestionaran mai res. Si tu els dones vida, experiències concretes, si se senten estimats, si els ensenyes com s'ha de perdonar, etc. Això, que és
vida. I això, en la comunitat, com deies, no? A mi m'ha agradat molt això que deies, acompanyar. Acompanyar vol dir que és la comunitat que ho fa. No, mira, vols ser creient? Té, mira, et regalo una Bíblia i vés llegint, no? Això no ho fem, la comunitat, no? La comunitat el que fem és vine, veuràs, coneixe'ns, participa de la celebració de l'Eucaristia, sobretot, i és la manera com et va entrar en la fe, no?
I altres maneres, per exemple, ara que es fa allà a les parròquies, fem això de l'any de la fe, unes xerrades, una formació que és quincenal.
Les parròquies de Manresa.
De Manresa, sí. Del Carme i de la Seu, doncs des de que s'ha començat el curs, quincenalment s'està aprofundint en el credo des del catecisme de l'Església. I venen un grup de gent, i bueno, se'ls explica durant una estona, mitja horeta, i després es fan grups, i llavors amb aquests grups hi ha intercanvi de vivències. I escolta, la gent està gaudint molt perquè la comunió de vida, la fraternitat, poder-la explicar en un àmbit de cristians, això hi ha dèficit, malauradament. I quan es fa, la gent se'n van molt contents, no tenen ganes de marxar.
Sí. Que dius vivència. Jo m'agradaria molt veure aquest evangeli proclamat en qualsevol comunitat de l'Àfrica, de Llatinoamèrica. Evidentment, aquí, això, a la nostra zona, a vegades potser és això, una mica queda una mica pobre en el sentit de comunitat. En canvi, només la mateixa lectura, viscuda, cantada, acompanyada, amb una celebració comunitària, fixeu-vos que allà, sembla que ens expliquen els missioners, no?, de que allà la gent fa grans distàncies, misses de llargs temps, perquè dic, per què? Perquè la comunitat ho viu. Nosaltres aquí també tenim els problemes del nostre primer món, que tot això a vegades se'ns escapoleix una mica, no? Perquè de seguida tot, almenys a les parròquies que jo conec, tot el que s'escapa de 45 minuts ja és molt. A l'Àfrica les celebracions joioses i pasquals duren una hora o dues o més. I per què? Perquè aprofiten tot el dia.
Estan fonamentades en la vida.
Correcte.
En la relació. Estan fonamentades...
Ens ho diu l'Evangeli, diu, per una banda porto la pau, però per altra la felicitat. I és el que sempre anem dient, no? Dic, jo vaig a l'Església que... A posar-me trist, no, a recuperar aquell amor que Déu em vol regalar i la que ell de saber fer és transmetre'l. Jo per això també dic molt que la nostra església, aquesta església d'Europa, de la vella Europa, hauria de saber pouar molt en els països emergents de la fe cristiana, que tenen molt a dir-nos.
Sí, perquè en un lloc que t'hi trobes bé no mires el rellotge, eh?
No.
I això ha de ser l'Eucaristia.
Molt bé, doncs ja hem arribat al final del nostre programa per avui, en el que hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli i en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, aquestes lectures corresponem al diumenge segon de Pasqua, que és el que celebrem avui, litúrgicament parlant. Doncs ens resta agrair als nostres contertulians la presència del programa, la seva col·laboració imprescindible, diguem-ho així, i que és la realitat. I els saludem un per un. Doncs, Assumpta Dodes, moltíssimes gràcies. Eh?
Gràcies, és un gaudi.
Mossèn Jaume Mayoral.
Fins la propera.
Gràcies. I mossèn Toni Boqueres, també gràcies.
Moltes gràcies.
I a vostès, amics, sàpiguen que ens agrada molt rebre els seus missatges de correu electrònic, els seus comentaris, les seves opinions, els seus suggeriments sobre el programa. Poden continuar enviant-nos-el a través de la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com, taulaevangeli@radioprincipat.com. També ens trobaran al Facebook. Els ha parlat Maria Marín. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.